I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear my world crumbles when you are not there. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases. Per tant, aquest paquet d'actuacions és un paquet estructural. 5 anys ens ha de donar un àmbit de major seguretat i de gestió del risc acceptable davant aquests nous fenòmens climàtics.
En cultura, la versió contemporània de Little Women, Mujercitas, porta la cara B del clàssic de Louisa May Alcott al Teatre Lliure de Barcelona.
La directora Lucia del Greco reflexiona sobre el paper de la dona a la nostra societat. L'obra s'estrena dijous i el bon ritme de venda d'entrades ha fet que es prorrogui fins al 30 de novembre.
La mirada externa és la mirada d'un home, que però no deixa d'encarnar també la mirada de molts homes i d'una mirada de la societat. També hi ha una segona mirada, que és la mirada de la mare. És una mirada que pulula constantment per allà i fa que elles estiguin constantment subjectes a una surveillància, d'alguna manera. Algú que les mira i les observa.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça obligat a guanyar la Champions.
Els blaugranes juguen des de 3:15 de la tarda a la tercera jornada de la fase Lliga Champions a l'estadi Lluís Companys. Els de Hansi Flick reben l'Olympiacos amb la necessitat de sumar 3 punts per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Ara mateix, minut 16 de la primera part, 1-0 guanya el Barça amb gol de Fermín. Més esport en directe perquè el Baxi Manresa juga també des d'aquesta hora a la pista de l'Aris Grec la quarta jornada de l'Eurocup i també en marxa el partit de la Lliga Europea on el balonmano Granollers visita la pista del Baia Mare de Romania.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, dimarts ben càlid i també una mica ventós el que estem tenint. Justament aquest vent de ponent és el que ha fet pujar força la temperatura i a molts indrets del país hem passat dels 25-26 graus aquesta tarda. De fet, a hores d'ara encara l'ambient és completíssimament primaveral i la temperatura és molt i molt agradable. Aquest vent, que és una mica més insistent a les comarques de Tarragona i de Barcelona, també les de la Catalunya central, i esperant a una nit que serà poc freda. De fet, anirà bufant aquest vent, es reforçarà fins i tot a la Costa Daurada, compta al voltant del Baix Camp, també al Baix Ebre, vent de dalt, vent de ponent bastant fort i sempre amb una suavitat infinita. Aquesta propera nit, també el dimecres, amb pocs núvols en general, alguns de baixos que tindrem a la Catalunya central o l'interior tarragoní al matí, d'altres que creixeran a la tarda cap al Pirineu, poc importants, i sobretot el dimecres encara farà més calor per les dates. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectarà amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora, situats a l'autopista AP7, on hi ha hagut fa una estona aquesta tarda un accident a la Roca del Vallès, Ara, finalment, els vehicles ja estan situats a voral. Hem estat una bona estona amb dos carrils ocupats i d'aquí les aturades que encara queden. Ben bé, des de Montmeló fins a la Roca del Vallès, tot un tram llarg de lentitud i retencions en sentit nord, en sentit Girona. La bona notícia és que ara ja amb els vehicles a voral començarà a estirar a poc el trànsit en tot aquest tram de l'autopista. Ara mateix és el punt amb més cues, el més significatiu. Sí que és cert que a l'autopista AP7 tenim un altre accident a Castellet i la Gornal. Aquí queda un carrer tallat, és en sentit Tarragona. Hi ha un parell de quilòmetres de lentitud i aturades intermitents. També per volum de trànsit, força plena la ronda de dalt entre Pedralbes i Horta en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els malalts d'ELA han estat avançats, rebran 10.000 euros al mes per pagar cuidadors les 24 hores. Així ho ha aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres, un any després de l'aprovació de la llei sobre l'esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties neurodegeneratives.
En concret, el govern dota finalment de finançament la llei per aconseguir l'atenció integral dels malalts. Es destinaran 500 milions d'euros per desplegar la llei aprovada ara fa un any i fer arribar el sistema de dependència a les prop de 4.000 persones que pateixen la malaltia a tot Espanya. Es preveu crear un grau d'atenció a les 24 hores per a fases avançades i ajudes de 10.000 euros al mes.
L'executiu calcula que aquesta ajuda de 10.000 euros s'ha de desencallar en qüestió de setmanes, però podrien ser mesos. Jordi Casino.
En concret, l'executiu de coalició ha donat llum verd a la creació del grau 3 del sistema, que permetrà una atenció a les 24 hores tant a aquests malalts com a altres persones que pateixen malalties complexes. Això serà possible gràcies a una partida econòmica aprovada pel govern de Pedro Sánchez de 500 milions d'euros, que garanteix el finançament necessari. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
Las personas en fases avanzadas, edad, ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares y que por tanto requieren de cuidados complejos, verán garantizada la atención 24 horas, que era la demanda histórica principal de estos colectivos y también el mandato central de la ley ELA. Y como les anticipaba, esto se va a garantizar a través de una prestación económica de asistencia personal y ayuda a domicilio de casi 10.000 euros al mes por paciente.
El govern espanyol estava obligat a crear aquest reglament en el termini de 12 mesos després de l'aprovació de la llei ELA al Congrés dels Diputats l'octubre de l'any passat.
El desplegament d'aquesta llei ha estat el pal de paller, de fet, de les reivindicacions de la Fundació Catalana Miquel Valls i la resta d'associacions de malalts d'esclerosi lateral amiotròfica. I és que l'alegria de saber que finalment s'aprovava una llei per tots aquests malalts han hagut de veure com quedava en paper mullat sense dotació pressupostària. Ara, un any després, haurien de començar a arribar aquestes ajudes.
Ajudes que des de les associacions recorden que són urgents i és que en qüestió de mesos i la situació d'un malalt d'ELA pot empitjorar radicalment. Asseguren que durant aquest any hi ha hagut molts malalts amb un dret reconegut que han mort esperant les ajudes. Ara esperen fets consumats i no paraules. Eduard Garzón és membre de l'Associació Catalana d'Afectats per l'ELA Catela del Penedès-Garraf.
Quan els poders necessiten treure diners per algo, ho treuen. Vale? I no fan tantes punyetes. És que tenen en compte que des que es va aprovar la llei fins avui, cada dia han mort 3 persones per la ELA. 3. Estem parlant d'un any. 1.000 i pico de persones que s'han mort. Estan aprovada la llei. La llei es tenia que haver ja publicat com a màxim en un mes fer-li l'aportació de recursos. No espera un any.
I encara en l'àmbit sanitari augmenten els vessaments cerebrals entre persones d'uns 40 anys d'edat a Catalunya i els neuròlegs fan una crida a la prevenció. Serà un dels temes que analitzaran a partir de demà 3.000 especialistes al 17è Congrés Mundial de l'Ictus que es farà a Barcelona. Maite Polo.
La diabetis i la hipertensió sense control són les principals causes dels ictus en els adults joves, a l'alça els darrers 10 anys. Per frenar aquesta tendència, especialistes en neurologia fan èmfasi a reforçar els controls de prevenció. El neuròleg Carlos Molina, cap de la unitat d'ictus de l'Hospital de la Vall d'Hebron, és president del Congrés Mundial d'Ictus.
Bàsicament són el control dels factors de risc cardiovascular, portar una vida saludable, la dieta mediterrània que l'estem abandonant darrerament. No? És important fer una activitat física, és la detecció precoç de l'hipertensió arterial, la diabetes, la detecció d'una arrítmia cardíaca, que es diu la fibrilació auricular, que és la causa més freqüent d'ictus. Això es pot detectar avui en dia. Si un de forma sobtada perds la força en un costat del cos, al braç, a la cama, o es torça la cara, no? S'ha de pensar que un pacient ha de tenir un ictus. I què s'ha de fer? S'ha de trucar al 112.
El 29 d'octubre es commemorarà el Dia Internacional de l'Ictus, és a dir, el vessament cerebral, també conegut com a feridura. A Catalunya cada any més de 13.000 persones en pateixen un i prop de 4.000 moren.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern prioritzarà l'ordinalitat en el nou model de finançament singular i considera que el govern espanyol hi està en sintonia. L'executiu diu que quan hi hagi avenços en aquesta qüestió començaran les negociacions pels pressupostos amb Esquerra i els comuns, però admet que no els tindran a punt a principis d'any.
L'executiu acull de bon grat la promesa feta ahir a Barcelona per la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, sobre que el finançament estarà llest ben aviat, malgrat que Montero va esquivar parlar del concepte d'ordinalitat. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que és molt important per a Catalunya mantenir l'escala entre els diners que s'aporten a la caixa comuna i els diners que es reben, és a dir, l'ordinalitat.
Per tant, més enllà d'on hi hagi la paraula, més enllà de si és el preàmbul, de si el que és important, no només per Esquerra Republicana, pel govern de Catalunya, és que hi hagi una proporcionalitat entre els recursos que generem i els que rebem. I això se'n diu ordinalitat. Per tant, això és una prioritat del govern i donem tota la importància i, per tant, amb això treballem.
D'altra banda, Paneque ha donat per fet que la negociació de pressupostos no podrà començar fins que no hi hagi algun avenç en el model de finançament. En aquesta línia ha admès que és difícil que hi hagi pressupostos aprovats el dia 1 de gener del 2026, però ha defensat que no volen renunciar a l'objectiu.
I Barcelona ha donat aquesta tarda llum verda a les obres d'urbanització que han de permetre connectar les dues línies de tramvia per la Diagonal, des del Baix Llobregat fins a la desembocadura del Besòs.
La Comissió d'Urbanisme Municipal ha aprovat amb els vots de PSC, Barcelona en Comú i Esquerra els projectes que portaran el tramvia al tram que falta, des de Verdaguer i fins a la plaça de Francesc Macià.
Anna Ruiz.
La seva aprovació a la Comissió d'Urbanisme és un pas cabdal per avançar en el projecte que completarà la connexió del tramvia per la Diagonal, connexió iniciada en el tram entre Glòries i Verdaguer. La infraestructura tindrà un cost de 95 milions d'euros. D'aquests, uns 115 són aportació directa de l'Ajuntament per dur a terme la reurbanització de la Diagonal i la construcció del col·lector, que servirà de base per a la xarxa del tramvia. La resta del cost, 80 milions, anirà a càrrec de la Generalitat. S'ha de concretar encara la data d'inici d'obres. En aquest sentit, una altra infraestructura de gran transcendència per a Barcelona i la regió metropolitana, les obres de l'L8 de Ferrocarrils, podrien condicionar l'inici de les obres de la connexió del tramvia fins a Francesc Macià. Els dos projectes hauran de coordinar-se en el temps, per garantir que Barcelona sigui capaç d'absorbir les afectacions sobre el trànsit i la mobilitat.
I en l'apartat internacional, Nicolas Sarkozy s'ha convertit en el primer expresident de la República de la història de França que ingressa a presó.
Sarkozy ha entrat a la presó parisenca de la Santé per complir la condemna de 5 anys imposada pel finançament il·legal de la campanya electoral que el va portar a l'Elisi el 2007 i que hauria estat pagada amb diners del règim libi de Muammar al-Gaddafi. Sarkozy ha sortit de casa seva acompanyat de la seva dona, Carla Bruni, i ha estat aclamat per grups de persones que havien anat a esperar.
Notícies en xarxa.
Clau econòmica. La Cambra de Barcelona preveu que l'economia catalana tanqui l'any amb un creixement del 2,9%. Això són 3 dècimes més del que anticipava la mateixa institució i 4 dècimes més de les previsions del govern. Un creixement que, a més, és superior a la mitjana dels països europeus. Carina Bellver.
La Cambra de Barcelona titlla aquest creixement d'equilibrat i força extraordinari davant la feblesa europea, que ve impulsat per l'increment del consum privat i de les inversions, juntament amb unes exportacions que, de moment, aguanten bé la crisi dels arancels americans. A tot això se li suma que la productivitat, la gran pedra a la sabata de Catalunya, ha crescut en els darrers trimestres i, per fi, ha assolit nivells prepandèmia. Ara bé, no tot són flors i violes. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
Hi ha un esforç de l'economia catalana i de les empreses catalanes en millorar la productivitat, això està clar. El tema és que hauríem de millorar molt per ser competitius amb altres llocs que estan anant acceleradament, no? I aquest és el tema, és a dir, jo crec que hem de seguir insistint en el tema de productivitat de fons, inversió i més de tatatà, però a la vegada jo crec que hem de fer una crida de, no podem mirar cap a un altre costat, no ens podem quedar tranquils dient que hi ha 5,8% d'hores no treballades per IT, que és el doble de fa 3 anys.
Per l'any vinent, la previsió de la Cambra és d'un creixement menor d'un 2,4% i s'alerta que la crisi dels arancels acabarà passant factura.
En plana policial, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'assentament del Parc de Joan Miró de Barcelona.
Una vintena de tendes de campanya amb una quarantena de persones s'havien instal·lat a la zona porxada del parc, a l'entorn de la biblioteca. Un cop desallotjades, les persones que hi dormien, treballadors municipals, han col·locat tanques a la zona. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde en seguretat, Albert Batlle, assegura que no es permetrà l'ocupació invasiva a l'espai.
No podem permetre aquesta ocupació invasiva de l'espai públic. Estem parlant de sectors molt, molt vulnerables, però en qualsevol dels casos la solució no pot ser cronificar l'ocupació d'aquests espais. Impedirem que es consolidin les que pugui haver-hi en un futur.
Fa només uns dies, la síndica de Greuges va demanar explicacions a l'Ajuntament sobre la situació del parc i sobre les mesures per garantir la seguretat, salubritat i higiene de la zona.
Detinguts 16 membres d'una organització criminal molt activa dedicada al tràfic de cocaïna a Terrassa.
El grup operava des de diversos pisos al districte 6 de Terrassa, des d'on venien directament la droga i també la distribuïen. Un cop desmantellats els punts de venda, després de més de 9 mesos d'investigació, els Mossos es van centrar en els líders de l'organització, formada per una quinzena de persones. L'operació s'ha tancat amb 8 escorcolls i 16 detencions.
Detingut també a Girona un home de 64 anys que feia tocaments a noies joves en els trajectes amb autobús urbà.
L'home agafava sempre la mateixa línia a primera hora del matí i aprofitava que els busos anaven plens per refregar-se o tocar les parts íntimes de les víctimes. Després de rebre dues denúncies, aquest dilluns els Mossos van muntar un dispositiu per atrapar-lo amb agents de paisà. La policia el va enxampar dins un autobús quan es refregava amb una noia i li tocava els pits amb el colze. Els agents el van detenir allà mateix. Se l'acusa de 3 delictes d'agressió sexual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Continuen les accions arreu de Catalunya dins la Setmana Zero Abandonament Escolar que promou la Fundació Bofill. I és que cada any, a casa nostra, 10.000 joves deixen d'estudiar quan finalitzen l'ESO i 13.000 joves abandonen els seus estudis postobligatoris.
Des de fa anys que el consistori de Mollet s'assuma a les campanyes contra l'abandonament escolar a través de l'Institut Municipal d'Educació.
Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Aquesta setmana, el magazín matinal de la nostra emissora ha conversat avui dimarts amb agents implicats a lluitar contra l'abandonament escolar. Anna Montoro, tècnica de l'Institut Municipal d'Educació de Mollet, ha remarcat que hi ha hagut un abans i un després des de que la ciutat s'ha sumat a aquestes campanyes.
Però sí que és veritat que hi ha hagut un abans i un després des de que ho vam iniciar, ho vam implementar fins a hores d'ara, no? És com tot, hem dit pasito a pasito, i això, no? L'important és que està arribant a la gent, vull dir, a les famílies, no? Als joves, i que evidentment s'han anat incrementant aquestes intervencions i aquests seguiments, no?
A Mollet fa 10 anys que treballen amb aquesta problemàtica. En el que portem d'any s'han fet unes 50 actuacions de prevenció. En destaca la participació de serveis socials, joventut, escoles d'adults i orientadors que treballen conjuntament per detectar i acompanyar els joves en risc d'abandonar els estudis.
I a Lleida avui ha obert portes la 23a edició de Municipal i amb expositors de 7 països i visitants inscrits des d'una vintena d'estats.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat el certamen i ha ofert a la capital del Segrià la col·laboració de Fira Barcelona per fer a Lleida l'Smart Rural, una fira de solucions i aplicacions tecnològiques en l'àmbit de l'agricultura.
Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
El primer edil barceloní ha afirmat que l'arrelament dels ciutadans als seus municipis ha de passar per la presència d'habitatge assequible, oportunitats econòmiques, seguretat, ordre, neteja i una bona oferta lúdica, esportiva i cultural.
Un altre gran dret que tenim els ciutadans europeus, catalans, espanyols, que és el dret a quedar-nos, a facilitar que la gent es pugui quedar a la ciutat on ha nascut i on vol viure. Per tant, habitatge, oportunitats econòmiques i ciutats habitables són el fonament del dret a quedar-se a les nostres ciutats i als nostres barris.
La 23a edició de Municipal i la 7a edició d'InnoCamping compta enguany amb més de 350 expositors, una cinquantena d'activitats programades i visitants provenents d'una vintena d'estats. El certamen s'allargarà fins dijous al recinte de la Fira de Lleida amb l'acte de clausura i d'estrena del nou pavelló desmuntable a càrrec del conseller Albert Dalmau.
El govern invertirà 37 milions i mig d'euros a les Terres de l'Ebre per reduir els estralls de les inundacions. Durant 5 anys s'hi faran una vintena d'intervencions estructurals al llarg del riu Ebre i en barrancs. Mont Carvajal.
És un pla director per restituir els danys ja causats per la borrasca Alice i per reduir riscos en el futur. Són 37 milions i mig d'euros que serviran per fer-hi obres estructurals, per exemple, per controlar l'aigua que arriba de manera sobtada, ampliar la llera d'alguns barrancs o protegir talussos. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que si cal se'n retiraran cases de llocs perillosos.
En alguns barrancs contemplem que pugui haver aquestes actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases perquè no és que estiguin properes, sinó que estan en el barranc. Per tant, aquest paquet d'actuacions és un paquet estructural que en 5 anys, amb les actuacions que els he dit, ens ha de donar un àmbit de major seguretat i de gestió del risc acceptable davant aquests nous fenòmens climàtics.
Les feines es duran a terme en 12 municipis del Montsià i el Baix Ebre. Segons Paneque, es tracta d'adaptar la geografia a les noves condicions climàtiques.
I en cultura, Lucia del Greco reinterpreta el clàssic de Louisa May Alcott, Little Woman, Mujercitas, al Llibre de Gràcia.
La directora
del Greco
i el Nàstic, doncs, mira...
La directora reflexiona sobre el paper de la dona en la nostra societat mentre indaga en la cara B del llibre i dels seus personatges. L'obra s'estrena aquest dijous i el bon ritme de venda d'entrades ha fet que es prorrogui una setmana, fins al 30 de novembre.
David Navarro.
Lucia del Greco escriu i dirigeix una versió contemporània del clàssic i es pregunta com serien les 4 germanes protagonistes si no estiguessin disposades a tot per convertir-se en la millor versió d'elles mateixes. Partint de la biografia de Louisa May Alcott, del Greco crea una mena de peep show imaginari en el qual les noies se sotmeten a la visió de l'altre.
La mirada externa és la mirada d'un home, que però no deixa d'encarnar també la mirada de molts homes i d'una mirada de la societat. També hi ha una segona mirada, que és la mirada de la mare. És una mirada que pul·lula constantment per allà i fa que elles estiguin constantment subjectes a una surveillància, d'alguna manera, algú que les mira i les observa.
Sobre l'escenari, les actrius dansen, toquen instruments i canten rodejades de caixes de metacrilat, amb un vestuari que les situa en un món de nines i d'artificialitat. Little Women es podrà veure al Llibre de Gràcia des de dijous i fins al 30 de novembre, després d'haver prorrogat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esport i Cervantes. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep aquesta tarda des de 6:45 a l'Olympiacos a Montjuïc en la tercera jornada de la fase Lliga de la Champions masculina de futbol. Els blaugranes busquen refer-se de la darrera derrota a Europa davant el PSG fa 3 setmanes i de la irregularitat dels darrers partits, tot i la victòria de fa 3 dies davant el Girona. De moment el partit ha començat bé pels interessos blaugranes, guanya per 1-0 amb gol de Fermín des del minut 7 de partit, ara mateix minut 36 d'aquesta primera part, i es manté aquest 1-0 favorable al Barça. La jornada inclou també partits destacats com l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid o el Villarreal Manchester City. En bàsquet, tot això en esport en directe, a l'Eurocup aquesta tarda té cita el Baxi Manresa, que està jugant des de les 7 a la pista de l'Aris de Salònica amb l'objectiu de passar pàgina a la derrota de dissabte a la CB i mantenir el bon rumb a Europa, on ha sumat 2 triomfs en 3 jornades disputades. També van bé les coses a Grècia. El Manresa està guanyant al final, a punt d'arribar al final del primer quart, per 15-20. També té cita europea aquest vespre o aquesta tarda, també des de 6:45, el Freiking Balonmano Granollers, que visita el Baie Mare romanès des d'aquesta hora. Els vallesans busquen el primer triomf a la Lliga Europea després de la derrota davant l'Arjus de la setmana passada. Al descans també van molt bé les coses per al conjunt català, perquè guanya per 8-11. I també avui es disputa el Mislata Lleida de la Divisió d'Honor Or Femenina, la segona categoria estatal. Partit ajornat pel mal temps de fa 2 dies. Les lleidatanes buscaran el segon triomf en 3 jornades. El partit ha començat a 8:15 de la tarda i de moment el resultat és de 1-2 favorable a les del Segrià. Tornant al futbol, el Barça ha anunciat que el proper clàssic femení es disputarà de nou a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc. Serà el dissabte 15 de novembre a les 4 de la tarda. El Barça lidera la Lliga F ara mateix amb 7 punts sobre el Real Madrid, segon classificat. I també encara pel que fa al futbol, a la primera federació masculina, la tercera categoria estatal, els tres equips catalans continuen a la part alta amb l'Europa líder del grup segon i el Sabadell i el Nàstic situats al grup de perseguidors. Els dos conjunts s'enfrontaran dissabte a Sabadell amb molta presència de l'afició grana. Lluís Fàbregas, president executiu del Nàstic, celebra tenir aquest acompanyament a Sabadell.
I el Nàstic doncs anirà a Sabadell, un camp que ens agrada jugar, un camp gran, similar amb el nostre, a poder doncs ensenyar les nostres armes i poder aconseguir un resultat positiu. La gent ens acompanyarà i estem convençuts que la marea grana serà molt present i es farà notar molt el dissabte que ve a Sabadell.
Tornem a l'esport en directe perquè acaba de marcar el Barça el segon gol del partit. Ha estat Fermín. Per tant, arribem al minut 38 de la primera part amb el Barça ampliant l'avantatge. Gol del Barça, gol de Fermín, Barça 2, Olympiacos 0. Tornem al partit que ens ocupava, o més ben dit, parlem d'un altre tema, perquè el membre del COI, Pere Miró, s'ha incorporat a la Fundació del Bàsquet Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
L'anunci l'ha fet el mateix president del club, Josep Maria Herms, que es mostrava molt satisfet de poder sumar el Manresa a la fundació del club. Miró també ha fet arribar un missatge al club i als mitjans expressant la il·lusió d'entrar a formar part d'aquest projecte i aprofitava per felicitar el club per com havien gestionat el partit de la setmana passada contra el Hapoel a Jerusalem. El membre del COI també va aprofitar per carregar contra el paper de les institucions en la gestió del partit.
I aprofito aquest missatge per felicitar-te per la gestió que heu fet del tema en relació al partit del passat dimecres. En les meves experiències passades, t'asseguro que he viscut moltes situacions on l'esport s'ha vist afectat per situacions polítiques que els organismes polítics responsables no saben com resoldre i agafen l'esport com hostatge. I això és molt complicat de gestionar.
Així doncs, el Bàsquet Manresa suma a les seves files una figura rellevant en el món de l'esport amb influència després de passar unes setmanes complicades per l'entitat.
I a Pequín s'està celebrant el Mundial de Patinatge Artístic, que compta amb molta presència catalana.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC i Stephanie Childress proposen el 24 i 25 d'octubre a l'Auditori un programa que obrirà l'encisadora Quiet City d'Aaron Copland.
La seguiran l'oníric concert per a violí número 1 de Philip Glass amb Elena Baeva i la segona sinfonia de Robert Schumann.
Entrades a auditori.cat. Sinfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica, tota la programació de l'Auditori al teu abast.
Amb la tarifa Plana Jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
30 de novembre del 2000. La UNESCO declara el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat. Heu fet bé els càlculs. Aquest any en fa 25 que va rebre aquesta distinció. Així que pot ser un bon moment per visitar els 14 monuments que comprèn. Fa mesos que Tarragona commemora aquest 25è aniversari i ho continuarà fent fins al proper 30 de novembre. Una celebració que té quatre eixos principals: la part acadèmica, l'educativa, la institucional i la festiva i cultural. Nosaltres ens quedem amb aquesta última, la més participativa. Fins ara s'han fet activitats familiars, de divulgació, música i dansa, o produccions creades per a l'ocasió que posen en valor el patrimoni històric. Aquests propers mesos encara sou a temps de gaudir d'algunes d'aquestes propostes. Per exemple, de fer una pel·li de romans en família. ser arqueòlegs per un dia tot jugant a desenterrar i desxifrar el passat, o resoldre el conflicte del César. Però també podeu gaudir de cites com un concert de Marc Pujol que uneix passat i present a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Ara bé, recordeu que la ciutat és sempre oberta, així que més enllà de l'efemèride, qualsevol moment és bo per descobrir el passat. Fins al 30 de novembre, Tarragona celebra el 25è aniversari de la declaració del Conjunt Arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat. Podeu consultar totes les activitats programades al web tarragona.cat.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Els malalts d'ELA han estat avançats, rebran 10.000 euros al mes per pagar cuidadors les 24 hores. Així ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, un any després de l'aprovació de la llei sobre l'esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties neurodegeneratives. Jordi Fortià.
El desplegament de la llei arriba un any després de la seva aprovació. Els malalts d'ELA critiquen el retard en les ajudes que en molts casos ja no arribaran a temps. Eduard Garzón és membre de l'Associació Catalana d'Afectats per ELA, CATELA, del Penedès Garraf.
Quan els poders necessiten treure diners, ho treuen, i no fan tantes punyetes. És que tenen en compte que des que es va aprovar la llei fins avui, cada dia han mort 3 persones per la ELA. 3. Estem parlant d'un any. 1.000 i pico de persones que s'han mort. Estan aprovada la llei. La llei es tenia que haver ja publicat com a màxim en un mes fer-li l'aportació de recursos. No esperar un any.
Primera llum verda per completar la connexió del tramvia per la Diagonal fins a Francesc Macià.
La Comissió d'Urbanisme ha aprovat amb els vots de PSC, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana els dos expedients indispensables per allargar les vies al tram entre Verdaguer i Francesc Macià.
El govern preveu 25 reparacions estructurals en 12 municipis de l'Ebre pels danys de l'Alis.
La Generalitat planifica destinar 37,5 milions d'euros al llarg dels pròxims 5 anys per a aquestes intervencions centrades en municipis del Montsià i el Baix Ebre. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
En alguns barrancs contemplem que pugui haver aquestes actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases. Per tant, aquest paquet d'actuacions és un paquet estructural que en 5 anys ens ha d'un àmbit de major seguretat i de gestió del risc acceptable davant aquests nous fenòmens climàtics.
En cultura, la versió contemporània de Little Women, Mujercitas, porta la cara B del clàssic de Luisa May Alcott al Teatre Lliure de Barcelona.
La directora Lucia del Greco reflexiona sobre el paper de la dona en la nostra societat. L'obra s'estrena dijous i el bon ritme de venda d'entrades ha fet que es prorrogui fins al 30 de novembre.
La mirada externa és la mirada d'un home, que però no deixa d'encarnar també la mirada de molts homes i d'una mirada de la societat. També hi ha una segona mirada, que és la mirada de la mare. És una mirada que pulula constantment per allà i fa que elles estiguin constantment subjectes a una surveillància, d'alguna manera. Algú que les mira i les observa.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça obligat a guanyar la Champions.
Els blaugranes juguen des de 6:45 de la tarda a la tercera jornada de la fase Lliga de la Champions a l'estadi Lluís Companys. Els de Hansi Flick reben l'Olympiacos amb la necessitat de sumar els 3 punts per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Ara mateix el partit està a punt d'arribar al descans i el Barça guanya 2-0 amb doblet de Fermín. Més esport en directe perquè el Baxi Manresa juga també des de les 7 a la pista de l'Aris Grec, la quarta jornada de l'Eurocup, i també en marxa el partit de la Lliga Europea on el Balonmano Granollers visita la pista del Baia Mare de Romania.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, dimarts ben càlid i també una mica ventós el que estem tenint. Justament aquest vent de ponent és el que ha fet pujar força la temperatura i a molts indrets del país hem passat els 25-26 graus aquesta tarda. De fet, a hores d'ara encara l'ambient és completíssimament primaveral i la temperatura és molt i molt agradable. Aquest vent, que és una mica més insistent a les comarques de Tarragona i de Barcelona, també les de la Catalunya central, i esperant a una nit que serà poc freda. De fet, anirà bufant aquest vent, es reforçarà fins i tot a la Costa Daurada, compta al voltant del Baix Camp, també al Baix Ebre, vent de dalt, vent de ponent bastant fort i sempre amb una suavitat infinita. Aquesta propera nit, també el dimecres, amb pocs núvols en general, alguns de baixos que tindrem a la Catalunya central o l'interior tarragoní al matí, d'altres que creixeran a la tarda cap al Pirineu, poc importants, i sobretot el dimecres encara farà més calor per les dates. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, el trànsit ja va estirant, va millorant. A l'autopista P7 queden trams d'intensitat, un pèl de lentitud, sobretot trànsit intens. La zona de Montornès, la Roca, en sentit nord, després d'un accident d'aquesta tarda, ara ja fa estona els vehicles retirats. També en el cas de l'autopista P7, a Castellet i la Gornal, queda un petit tram d'intensitat a causa d'un altre accident. Aquí queda encara un carril tallat en sentit Tarragona, i on sí que tenim encara retencions importants és a la Ronda Litoral de Barcelona per un accident a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Hi ha cues des de Diagonal Mar fins a aquest punt i en sentit contrari també de Zona Franca a Barceloneta. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en portada, els malalts d'ELA han estat avançats, rebran 10.000 euros al mes per pagar cuidadors les 24 hores. Així ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, un any després de l'aprovació de la llei sobre l'esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties neurodegeneratives.
En concret, el govern dota finalment de finançament la llei per aconseguir l'atenció integral dels malalts. Es destinaran 500 milions d'euros per desplegar la llei aprovada ara fa un any i fer arribar al sistema de dependència a les prop de 4.000 persones que pateixen la malaltia a tot Espanya. Es preveu crear un grau d'atenció les 24 hores per a fases avançades i ajudes de 10.000 euros al mes.
L'executiu calcula que aquesta ajuda de 10.000 euros s'ha de desencallar en qüestió de setmanes, però podrien ser mesos, Jordi Casino.
En concret, l'executiu de coalició ha donat llum verd a la creació del grau 3 del sistema, que permetrà una atenció les 24 hores tant a aquests malalts com a altres persones que pateixen malalties complexes. Això serà possible gràcies a una partida econòmica aprovada pel govern de Pedro Sánchez de 500 milions d'euros, que garanteix el finançament necessari. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
Las personas en fases avanzadas de la enfermedad ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares y que por tanto requieren de cuidados complejos verán garantizada la atención 24 horas, que era tórica principal de estos colectivos, y también el mandato central de la ley ELA. Y como les anticipaba, esto se va a garantizar a través de una prestación económica de asistencia personal y ayuda a domicilio de casi 10.000 euros al mes por paciente.
El govern espanyol estava obligat a crear aquest reglament en el termini de 12 mesos després de l'aprovació de la llei ELA al Congrés dels Diputats l'octubre de l'any passat.
Doncs aquest desplegament de la llei ha estat el pal de paller de les reivindicacions de la Fundació Catalana Miquel Valls i la resta d'associacions de malalts d'esclerosi lateral amiotròfica. I és que l'alegria de saber que finalment s'aprovava una llei per tots aquests malalts ha hagut de veure com quedava en paper mullat sense dotació pressupostària. Ara, un any després, haurien de començar a arribar aquestes ajudes.
Ajudes que des de les associacions recorden que són urgents i és que en qüestió de mesos la situació d'un malalt d'ELA pot empitjorar radicalment. Asseguren que durant aquest any hi ha hagut molts malalts amb un dret reconegut que han mort esperant les ajudes. Ara esperen fets consumats i no paraules. Eduard Garzón és membre de l'Associació Catalana d'Afectats per l'ELA Catela del Penedès Garraf.
Quan els poders necessiten treure diners per alguna cosa, ho treuen. Vale? I no fan tantes punyetes. Tens que tenir en compte que des que es va aprovar la llei fins avui, cada dia han mort 3 persones per la ELA. 3. Estem parlant d'un any. 1.000 i pico de persones que s'han mort. Estan aprovada la llei. La llei es tenia que haver ja publicat com a màxim en un mes fer-li l'aportació de recursos. No es para un any.
I encara en l'àmbit sanitari, augmenten els vessaments cerebrals entre persones d'uns 40 anys d'edat a Catalunya i els neuròlegs fan una crida a la prevenció. Serà un dels temes que analitzaran a partir de demà 3.000 especialistes al 17è Congrés Mundial de l'Ictus que es farà a Barcelona. Maite Polo.
La diabetis i la hipertensió sense control són les principals causes dels ictus en els adults joves, a l'alça els darrers 10 anys. Per frenar aquesta tendència, especialistes en neurologia fan èmfasi a reforçar els controls de prevenció. El neuròleg Carlos Molina, cap de la unitat d'ictus de l'Hospital de la Vall d'Hebron, és president del Congrés Mundial d'Ictus.
Bàsicament, són el control dels factors de risc cardiovascular, portar una vida saludable, la dieta mediterrània que l'estem abandonant darrerament. No? És important fer una activitat física, és la detecció precoç de l'hipertensió arterial, la diabetes, la detecció d'una arrítmia cardíaca que es diu la fibrilació auricular, que és la causa més freqüent d'ictus. Això es pot detectar avui en dia. Si un de forma sobtada perds la força en un costat del cos, al braç, a la cama, o es torça la cara, no? S'ha de pensar que un pacient ha de tenir un ictus. I què s'ha de fer? S'ha de trucar al 112.
El 29 d'octubre es commemorarà el Dia Internacional de l'Ictus, és a dir, el vessament cerebral, també conegut com a feridura. A Catalunya cada any més de 13.000 persones en pateixen un i prop de 4.000 moren.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern prioritza l'ordinalitat en el nou model de finançament singular i considera que el govern espanyol hi està en sintonia. L'executiu diu que quan hi hagi avenços en aquesta qüestió començaran les negociacions pels pressupostos amb Esquerra i els comuns, però admet que no els tindran a punt a principis d'any.
L'executiu acull de bon grat la promesa feta ahir a Barcelona per la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, sobre que el finançament estarà llest ben aviat. Malgrat que Montero va esquivar parlar del concepte d'ordinalitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que és molt important per a Catalunya mantenir l'escala entre els diners que s'aporten a la caixa comuna i els diners que es reben, és a dir, l'ordinalitat.
Per tant, més enllà d'on hi hagi la paraula, més enllà de si és el preàmbul, de si el que és important, no només per Esquerra Republicana, pel govern de Catalunya, és que hi hagi una proporcionalitat entre els recursos que generem i els que rebem. I això se'n diu ordinalitat. Per tant, això és una prioritat del govern i donem tota la importància i, per tant, amb això treballem.
D'altra banda, Paneque ha donat per fet que la negociació de pressupostos no podrà començar fins que no hi hagi algun avenç en el model de finançament. En aquesta línia ha admès que és difícil que hi hagi pressupostos aprovats el dia 1 de gener de 2026, però ha defensat que no volen renunciar a l'objectiu.
I Barcelona ha donat aquesta tarda llum verda a les obres d'urbanització que han de permetre connectar les dues línies del tramvia per la Diagonal, des del Baix Llobregat fins a la desembocadura del Besòs.
La Comissió d'Urbanisme Municipal ha aprovat, amb els vots de PSC, Barcelona en Comú i Esquerra, els projectes que portaran el tramvia al tram que falta, des de Verdaguer i fins a la plaça de Francesc Macià.
Anna Ruiz.
La seva aprovació a la Comissió d'Urbanisme és un pas cabdal per avançar en el projecte que completarà la connexió del tramvia per la Diagonal, connexió iniciada en el tram entre Glòries i Verdaguer. La infraestructura tindrà un cost de 195 milions d'euros. D'aquests, uns 115 són aportació directa per dur a terme la reurbanització de la Diagonal i la construcció del col·lector, que servirà de base per a la xarxa del tramvia. La resta del cost, 80 milions, anirà a càrrec de la Generalitat. S'ha de concretar encara la data d'inici d'obres. En aquest sentit, una altra infraestructura de gran transcendència per a Barcelona i la regió metropolitana, les obres de l'L8 de Ferrocarrils, podrien condicionar l'inici de les obres de la connexió del tramvia fins a Francesc Macià. Els dos projectes hauran de coordinar-se en el temps, per garantir que Barcelona sigui capaç d'absorbir les afectacions sobre el trànsit i la mobilitat.
I en l'apartat internacional, Nicolas Sarkozy s'ha convertit en el primer expresident de la República de la història de França que ingressa a presó.
Sarkozy ha entrat a la presó parisenca de la Santé per complir la condemna de 5 anys imposada pel finançament il·legal de la campanya electoral que el va portar a l'Elisi el 2007 i que hauria estat pagada amb diners del règim libi de Muhammad al-Gaddafi. Sarkozy ha sortit a casa seva acompanyat de la seva dona, Carla Bruni, i ha estat aclamat per grups de persones que l'havien anat a esperar.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, la Cambra de Barcelona preveu que l'economia catalana tanqui l'any amb un creixement del 2,9%. Això són 3 dècimes més del que anticipava la mateixa institució i 4 dècimes més de les previsions del govern. Un creixement que, a més, és superior a la mitjana dels països europeus. Carina Bellbé.
La Cambra de Barcelona titlla aquest creixement d'equilibrat i força extraordinari davant la feblesa europea, que ve impulsat per l'increment del consum privat i de les inversions, juntament amb unes exportacions que, de moment, aguanten bé la crisi dels arancels americans. A tot això se li suma que la productivitat, la gran pedra a la sabata de Catalunya, ha crescut en els darrers trimestres i, per fi, ha assolit nivells prepandèmia. Ara bé, no tot són flors i violes. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
Hi ha un esforç de l'economia catalana i les empreses catalanes en millorar la productivitat, això està clar. El tema és que hauríem de millorar molt per ser competitius amb altres llocs que estan anant acceleradament, no? I aquest és el tema, és a dir, jo crec que hem de seguir insistint en el tema de productivitat de fons, inversió i més de ta, però a la vegada jo crec que hem de fer una crida de, no podem mirar cap a un altre costat, no ens podem quedar tranquils dient que hi ha 5,8% d'hores no treballades per IT, que és el doble de fa 3 anys.
Per l'any vinent, la previsió de la Cambra és d'un creixement menor d'un 2,4% i s'alerta que la crisi dels arancels acabarà passant factura.
I Elite Taxi ha desconvocat la manifestació que pretenia col·lapsar aquesta tarda i vespre l'accés a Montjuïc i l'entorn del Camp Nou per l'acord entre el Barça i l'empresa Uber.
El sindicat ha pres aquesta decisió després de reunir-se amb el director general del Barça, que ha recollit la documentació portada per Elite Taxi en relació a Uber i les lleis de transport catalanes, i s'ha compromès a estudiar la qüestió en profunditat. La plataforma de taxistes havia convocat una protesta i una aturada del servei entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, coincidint amb la convocatòria de Champions que enfronta aquest vespre el Barça amb l'Olympiacos.
En plana policial, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'assentament del parc de Joan Miró de Barcelona.
Una vintena de tendes de campanya amb una quarantena de persones s'havien instal·lat a la zona porxada del parc, a l'entorn de la biblioteca. Un cop desallotjades, les persones que dormien, treballadors municipals, han col·locat tanques a la zona. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde en seguretat, Albert Batlle, assegura que no es permetrà l'ocupació invasiva de l'espai.
No podem permetre aquesta ocupació invasiva de l'espai públic. Estem parlant de sectors molt, molt vulnerables, però en qualsevol dels casos la solució no pot ser cronificar l'ocupació d'aquests espais. Impedirem que es consolidin les que pugui haver-hi en un futur.
Fa només uns dies, la síndica de Greuges va demanar explicacions a l'Ajuntament sobre la situació del parc i sobre les mesures per garantir la seguretat, salubritat i higiene de la zona.
I detinguts 16 membres d'una organització criminal molt activa dedicada al tràfic de cocaïna a Terrassa.
El grup operava des de diversos pisos del districte 6 de Terrassa, des d'on venien directament la droga i també la distribuïen. Un cop desmantellats els punts de venda, després de més de 9 mesos d'investigació, els Mossos es van centrar en els líders de l'organització, formada per una quinzena de persones. L'operació s'ha tancat amb 8 escorcolls i 16 detencions.
El govern invertirà 37 milions i mig d'euros a les Terres de l'Ebre per reduir els estralls de les inundacions. Durant 5 anys s'hi faran una vintena d'intervencions estructurals al llarg del riu Ebre i en barrancs. Mont Carvajal.
És un pla director per restituir els danys ja causats per la borrasca Alice i per reduir riscos en el futur. Són 37 milions i mig d'euros que serviran per fer-hi obres estructurals, per exemple, per controlar l'aigua que arriba de manera sobtada, ampliar la llera d'alguns barrancs o protegir talussos. I ara hi portaveu Sílvia Paneque ha dit que si cal se'n retiraran cases de llocs perillosos.
En alguns barrancs contemplem que pugui haver aquestes actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases perquè no és que estiguin properes, sinó que estan en el barranc. Per tant, aquest paquet d'actuacions és un paquet estructural que en 5 anys, amb les actuacions que els he dit, ens ha de donar un àmbit de major seguretat i de gestió del risc acceptable davant aquests nous fenòmens climàtics.
Les feines es duran a terme en 12 municipis del Montsià i el Baix Ebre. Segons Paneque, es tracta d'adaptar la geografia a les noves condicions climàtiques.
Un d'aquests municipis és la Ràpita i el Canà, on el govern ja està executant un centenar d'actuacions d'arranjament, sobretot en barrancs, camins i rieres, que van quedar malmesos amb l'aiguat del 12 d'octubre al Montsià i al Baix Ebre. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha visitat aquesta tarda un dels barrancs on actuen, el de Suís. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
amb les màquines de fons i els veïns encara traient a secar estris dels baixos inundats de les seues cases, el conseller ha triat aquest exemple per mostrar una dels centenars d'actuacions que tenen com a objectiu reconstruir els espais tal com estaven abans dels aiguats. És la primera fase de les actuacions. La segona serà actuar amb obres estructurals per reduir el risc i, tot i que es prioritzaran canalitzacions, neteges de barrancs o bases de laminació d'aigua, no es descarta estudiar propostes com alguna expropiació. Albert Dalmau.
El nostre objectiu primer és fer les infraestructures necessàries per reduir tot aquest perill. L'objectiu és que fem les infraestructures de neteja de barrancs, que fem de canalització d'aquests barrancs, les bases de laminació, però també els he de dir amb contundència que no descartem cap opció.
A més de la Ràpita, on la Generalitat tirarà al terra i construirà de nou un pont dins del nucli urbà, el conseller visita també avui Masdenverge, Santa Bàrbara i Mas de Barberans.
També en territori, el grup ecologista GEPEC critica la gestió del Departament d'Agricultura arran de l'aparició d'un brot de grip aviar al Delta de l'Ebre.
El grup assegura en un comunicat que no s'han pres prou mesures després que la setmana passada es confirmés l'aparició d'un xoriguer al Delta de l'Ebre afectat per una soca molt perillosa de la grip aviar que es pot transmetre als humans i que pot causar quadres greus. Segons GEPEC, el Departament de Territori ha suspès tots els treballs d'anellament científic d'ocells que es feien al Delta i ha aturat l'autorització de captures de polles d'aigua. En canvi, critiquen que Agricultura no hagi decidit prohibir la caça en la zona d'influència on s'ha localitzat el xoriguer afectat.
També Unió de Pagesos exigeix responsabilitats per manca de previsió i planificació en la gestió de la dermatosi nodular. El sindicat considera que han fallat els sistemes de prevenció i lamenta el retard en aconseguir injectar les vacunes.
En les últimes hores s'han detectat 4 nous casos de dermatosi nodular dins el radi de 50 quilòmetres del primer brot a Castelló d'Empúries.
Televisió de Girona, Edu Llinàs.
Avui s'han detectat 4 nous casos de dermatosi nodular contagiosa dins del radi de 50 quilòmetres del primer brot a Castelló d'Empúries. Amb aquestes són 14 les granges afectades per la malaltia a l'Alt Empordà. El reglament estipula que si ja s'hi ha vacunat el 75% del bestiar de les granges, es deixarien de fer buidats de vaques i tan sols se sacrificarien les que pateixen la malaltia. Però la vacuna tarda 21 dies en ser efectiva. I a més, segons informa Unió de Pagesos, el ritme de vacunació no és adequat. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
A l'octubre érem nosaltres que advertíem al departament que aquesta malaltia arribaria i què suposava aquesta malaltia. I de veritat que el que us estic dient, que la resposta era esperem que no entri o hem d'esperar a veure què passa, són textuals, és el que ens ha de sentir.
Des d'Unió de Pagesos també denuncien la manca de prevenció per part tant del departament com del Ministeri. Reivindiquen que no és la primera vegada que passa. Des del sindicat, doncs, reclamen que es compensi els afectats, però també demanen l'assumpció de responsabilitats.
En cultura, Lucia del Greco reinterpreta el clàssic de Louisa May Alcott, Little Women, Mujercitas, El lliure de Gràcia.
La directora reflexiona sobre el paper de la dona en la nostra societat mentre indaga en la cara B del llibre i dels seus personatges. L'obra s'estrena aquest dijous i el bon ritme de venda d'entrades ha fet que es prorrogui una setmana, fins al 30 de novembre.
David Navarro.
Lucia del Greco escriu i dirigeix una versió contemporània del clàssic i es pregunta com serien les 4 germanes protagonistes si no estiguessin disposades a tot per convertir-se en la millor versió d'elles mateixes. Partint de la biografia de Louisa May Alcott, del Greco crea una mena de peep show imaginari en el qual les noies se sotmeten a la visió de l'altra.
La mirada externa és la mirada d'un home, que però no deixa d'encarnar també la mirada de molts homes i d'una mirada de la societat. També hi ha una segona mirada, que és la mirada de la mare. És una mirada que pulula constantment per allà i fa que elles estiguin constantment subjectes a una surveillància d'alguna manera, algú que les mira i les observa.
A l'escenari, les actrius dansen, toquen instruments i canten rodejades de caixes de metacrilat, amb un vestuari que les situa en un món de nines i d'artificialitat. Little Women es podrà veure al Lliure de Gràcia des de dijous i fins al 30 de novembre, després d'haver prorrogat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga a aquesta hora la tercera jornada de la fase Lliga de la Champions masculina de futbol. Ho fa a Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys, i ho fa davant l'Olympiacos grec en un partit on els blaugranes han de refer-se de la derrota que van patir davant el PSG ara fa 3 setmanes i de la irregularitat dels darrers partits, tot i la victòria de fa 3 dies davant el Girona. Ferran Torres ha entrat a la convocatòria i qui no hi és és Christensen per molèsties intestinals. El partit ha començat ara mateix la segona part, 2-0 al marcador, minut 4 d'aquest segon temps, i continuen valent els gols de Fermín, que ha fet un doplet. La jornada inclou també partits destacats com l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid o el Villarreal, Manchester City. Encara amb més esport en directe, a l'Eurocup de bàsquet aquesta tarda té cita el Baxi Manresa. Ho fa des de les 7 de la tarda a la pista de l'Aris de Salònica, amb l'objectiu de passar pàgina a la derrota del dissabte a l'ACB i mantenir el bon rumb a Europa, on ha sumat 2 triomfs en 3 jornades disputades. De moment, el partit està a punt d'arribar al descans i els bagencs perden per 43-40. Han arribat a guanyar per 12 punts de diferència, però els grecs han capgirat la situació i estan a punt d'arribar al descans amb una victòria parcial. Per part de l'handbol, en handbol volem dir, el Fracking Balomanau Granollers també està jugant el seu partit de competició europea, la Lliga Europea, més concretament ho fa visitant la pista del Valle Mare romanès des de 6:45 de la tarda. Ho fan després i amb la intenció d'intentar capgirar la truita a la derrota que van patir davant l'Arjus de la setmana passada. El partit es troba ja al segon temps, en el minut 16 de la segona part, i els granollerins dominen per 15-18. I tornem a Lluís Companys perquè hi ha novetat, ha marcat l'Olympiakos grec, que escurça diferències en aquest minut 6 de la segona part. L'Olympiakos que retalla diferències al marcador i situa el 2-1, com deia, en minut 52 de partit, Barça 2, Olympiakos 1. I també encara més esport en directe, perquè avui es disputa des de 6:45 el Mislata Lleida, perdó, des d'un 7:45 el Mislata Lleida de la Divisió d'Honor Femenina, la segona categoria estatal, un partit ajornat pel mal temps ara fa 10 dies. Les lleidatanes busquen el segon triomf en 3 jornades i ara mateix el partit es troba a punt d'arribar al descans i ho fa amb 12-11 desfavorable, per tant està perdent el Lleida per 12-11. Tornem al futbol perquè el Barça ha anunciat que el proper clàssic femení es disputarà de nou a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc. Serà el dissabte 15 de novembre a les 4 de la tarda. El Barça lidera la Lliga F ara mateix amb 7 punts sobre el Real Madrid, segon classificat. I encara pel que fa al futbol, a la primera federació masculina, la tercera categoria estatal, els 3 equips catalans continuen a la part alta amb l'Europa Líder i el Sabadell i el Nàstic situats com a grup perseguidor. Tots dos equips es veuran aquest cap de setmana a les cares. El Sant Cugatenc Javi López Pinto és una de les sensacions d'aquest inici de curs dels arlequinats i anotava un doblet davant l'Alcorcón.
Molt content del rendiment de l'equip. Al final, doncs, bueno, s'han ficat un 0 i aquests partits es decideixen qui marca primer sol guanyar. Llavors, a fer-ho bo dissabte a les 6:30 contra el Nàstic i a seguir sumant.
I deixem el partit del Barça amb victòria parcial 2-0. Han anul·lat el gol de l'Olympiakos.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm
driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head, I'm bending down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Myself into bed when nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree and stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I
Ràdio L'Escala.
La xarxa.